Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip que habitualment, des de fa quasi 9 anys, l'acompanya. Un equip que encapçala l'impagable, introbable i inexplicable Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol, això sí, que quan fa falta alguna ajuda i algun cop de mà, doncs aquí està per fer-ho. Després, la Goretti Martínez, que és l'altre element important de tot aquest conjunt, agafa les meves explicacions d'aquests personatges o d'aquests fets i les penja a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè, quan vulgueu i on vulgueu, les pugueu consultar, rebatre, si és el cas, o recolzar, o totes aquestes coses. I un tercer element o quart que tenim nosaltres també aquí, a part de tot això, és la música, perquè jo defenso la tesi, no sé si estareu tots d'acord, que la ràdio sense música seria un pastillot, seria un rotllo. I per tant, nosaltres què fem? Doncs a cada una de les efemèrides que recordem, doncs li associem una cançó i després en posem una al començament. I com que estem al començament, diguem-ne, la tardor continua funcionant i a Nova York ja mana el Soragman Danny aquest, doncs hem triat una cançó que es diu Autumn in New York, la tardor a New York, i que en aquest cas l'ha cantat molta gent, el Sinatra, el Gene Kelly, etc. Però en aquest cas nosaltres hem triat el Tony Bennett, un crooner nord-americà molt famós que ara sentireu. Doncs, per tant, comencem el programa d'avui amb Tardor a Nova York, Autumn in New York, Tony Bennett.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Often mingled with pain, dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again.
10 de novembre de l'any 2001, el dia que Diego Armando Maradona va jugar el seu últim partit oficial. No hi ha, i professional, no hi ha acord entre tothom. Tothom diu que si aquest partit no era, que si comptava, que si no comptava. Bé, és igual, en qualsevol cas ens servirà per recordar la figura del Pelusa, que havia nascut a la ciutat de Lanús i que, quan tenia 9 anys, va entrar en l'equip infantil de Los Cebollitas, que dirigia el seu pare, don Diego Maradona, mentre anava al col·legi, però, evidentment, sense masses ganes. De fet, no va arribar a acabar ni tan sols el primer any de secundària, perquè era molt aficionat al futbol. I a l'Argentina Juniors el van descobrir, el van fitxar i el van fer debutar a la primera divisió de futbol 10 dies abans de que complís 16 anys, a l'any 1976. Va jugar amb els Argentinos Juniors fins a l'any 1980, és a dir, 5 anys. No va guanyar cap campionat amb l'equip, però sí que va aconseguir ser el màxim golejador als anys 78, 79 i 80. El 79, a més, ja el van cridar per la selecció juvenil, que va guanyar el campionat del món del Japó. El 1981, una perla així no podia estar amb un equip menor i el va fitxar el Boca Juniors, que aquell mateix any doncs va aconseguir fer-se campió de la Lliga Argentina. Però altres gens buscaven, hi havia altra gent que buscava també futbolistes que per aportar al seu club, i aquest va ser el cas del Futbol Club Barcelona, que l'any 1982, i per un import de 1.200 milions de pessetes d'aquell temps, el va fitxar, aconseguint guanyar la Copa de la Lliga, la Copa del Rei, el 1983, i després la Supercopa d'Espanya el 1984. Tot i que, aleshores, el Maradona va patir una hepatitis, va tenir una lesió greu i el van, d'alguna manera, es va haver de retirar esperant a recuperar-se. Mentrestant, el 1984, el Nàpols es va interessar pel Pelusa, el va traspassar, va pagar la clàusula de traspàs i se'l van portar cap a Itàlia, on va guanyar les lligues de l'any 1987 i les del 1990. Va guanyar també amb el Nàpols la Copa UEFA del 1989 i la Supercopa d'Itàlia del 91. Mentrestant, es va casar amb la Clàudia Vilafanya i va tenir dues filles, la Dalma i la Janina. Però el 1991 es va destapar la gran xacra de Diego Armando Maradona. En un control antidòping li van detectar el consum de cocaïna i va ser suspès immediatament, fulminantment suspès per 15 mesos, i aleshores va començar a fer tonteries. Se'n va anar cap a Buenos Aires, allà el van tornar a enganxar amb un control antidòping, i quan finalment va quedar en llibertat l'any 1992, després de totes les coses, encara que acusat de consum i tenència de drogues, però va complir la sanció que li havien posat els organismes del futbol, va decidir fer un intent més, va fitxar pel Sevilla, però per tota la temporada 92-93, però no va aconseguir ni completar aquella temporada. Se'n va anar cap a Argentina i va fitxar pel Newell's Old Boys de la ciutat de Rosario, on va acabar de complir totes les penes agudes i per haver de les federacions d'Argentina, d'Espanya i de la FIFA i de tot això, i un cop, diguem-ne, teòricament net de totes aquestes coses passades, va tornar al Boca Juniors l'any 1995, però ja no era el mateix Maradona que va meravellar a tota Europa, i després d'un any va anunciar que es retiraria, que ja ho veuríem. Enrere van quedar els èxits que va tenir amb la selecció argentina, a part d'aquell campionat juvenil que va guanyar el Japó l'any 1979, després va jugar als campionats del món d'Espanya, el de l'any 1982, el de Mèxic, el 86, on es va proclamar campió amb aquell famós gol de la mano de Dios, el d'Itàlia del 1990, on va quedar segon Argentina, i el d'Estats Units, on ja en plena decadència només va poder jugar dos partits perquè va tornar a ser pillat una altra vegada per dopatge. Oficialment, la data de la seva retirada, del seu últim partit, és el 10 de novembre del 2001, com dèiem al començament, i a partir d'aquell moment es dedicarà a fer d'entrenador. Serà directiu del Boca Juniors, on, el qual continua vinculat, farà de comentarista esportiu, farà de presentador de televisió i, a pesar dels escàndols i de les polèmiques que protagonitza, doncs conservarà el carinyo, l'estimació de tota la seva hinxada. De tal manera que el 2008 serà anomenat director tècnic de la selecció argentina de futbol, és a dir, entrenador, però tindrà problemes de gestió. Tot i tenir figures com Leo Messi, quan es presenti al Mundial de Sud-àfrica del 2010, no passarà dels quarts de final i això suposarà, per dir-ho d'alguna manera, la seva ruïna argentina. Ja decebuts, ell s'haurà de buscar la vida com pugui, serà entrenador dels Emirats Àrabs Units, després de Bielorússia, després de Mèxic, i finalment tornarà a Argentina, però no com a entrenador de la selecció, sinó del modest o relativament modest equip del Gimnàsia La Plata, on amb 60 anys morirà el dia 25 de novembre de l'any 2020 d'un atac, d'un empitjorament de la seva salut, de la seva delicada salut, i deixem-ho aquí. I clar, una figura com Maradona, doncs, i al voltant del món del futbol havia de provocar passions i havia de provocar que hi hagués gent que li dediqués cançons. Nosaltres les hem remenat una mica, hem trobat una cançó del Fito Páez, una cançó de l'Enrique Bugatti, però finalment ens hem decantat per una cançó de l'Andrés Calamaro que porta per títol Maradona. Així doncs, en record del Pelusa, que tal dia com avui sembla que va jugar el seu últim partit, aquí teniu Andrés Calamaro, Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquira, 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 chiquira.
11 de novembre de l'any 1869, el dia que neix a la ciutat de Nàpols el que serà el rei italià Víctor Manuel III. Ell era el fill únic del rei Umbert d'Itàlia, el segon rei que havia tingut la Itàlia unificada. Ell era el seu fill, com diem, l'únic, i de la princesa de Margarida de Savoia, que quan va començar a fer els seus pinitos a la diplomàcia, quan el 1896, ja amb 27 anys, va anar a la coronació del tsar Nicolau de Rússia, allà va conèixer la Helena de Montenegro, amb qui finalment es casaria a Roma el 24 d'octubre de 1896. I dic finalment perquè abans ja havia intentat, buscant una aliança amb Gran Bretanya, casar-se amb la princesa Maud de Gran Bretanya, però va fracassar per culpa de les diferències religioses. Ell era protestant, naturalment, i ell era catòlic, i amb tot això hi havia problemes diplomàtics. Doncs, casat amb l'Helena de Montenegro, van tenir 5 fills, la Iolanda, la Mafalda, l'Umbert II, i que seria el presumpte hereu, i durant uns quants dies presumpte i real hereu de Víctor Manuel III, quan aquest es jubilés, i després la Joana i la Maria. Als 30 anys va pujar, quan va morir el seu pare assassinat a Monza per un anarquista, va pujar al tron el 29 de juliol, com de l'any 1900, com dèiem, ell tenia 30 anys, i es va posar en mans dels polítics liberals encapçalats per Giovanni Giolitti, que van portar a Itàlia una prosperitat durant uns quants anys, mentre es anava expandint Itàlia i per tant, agafant colònies a tota la zona del nord d'Àfrica, en concret a Líbia, colònies que incluïen la regió de la Cirenaica, la regió de la Tripolitana, però el seu pare havia fet una triple aliança amb l'imperi alemany i l'imperi austro-hongarès, i això feia que Itàlia fos l'últim de la fila, l'últim de la triple aliança aquesta, no? I va començar a tenir problemes perquè la gent, els italians, deien que la unificació italiana no s'havia fet bé, que no podia quedar fora d'Itàlia, doncs la part de Còrsega, la part de la Savoia, que estaven llavors en mans de França, però tampoc el Tirol del Sud, o el Trieste, o la Ístria, que estaven en mans de l'imperi austro-húngar. Què va fer per tot això? Doncs el rei Víctor Manuel, a l'any 1915, va entrar a la Primera Guerra Mundial. Itàlia es torna beligerant a la Primera Guerra Mundial i es posa al costat no de la Triple Aliança, però sinó de la Triple Entesa, és a dir, fa coalició amb França i el Regne Unit contra els altres dos imperis, el d'Àustria i el d'Alemanya. Amb això, què busca el Víctor Manuel? El que aconsegueix que quan el 1919 es signi el Tractat de Versalles, com que els altres dos, Àustria i Alemanya, han perdut la guerra, doncs els hi prendran part dels territoris. Li prenen el Tirol del Sud, li prenen Trieste, li prenen Ístria, però no tot el que ell voldria. Però, bueno, amb tot això, el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, obre un temps de crisis socials. L'exèrcit italià ha quedat molt debilitat, per sort els austríacs encara ho han quedat més i per això les guerres no continuen, però els partits polítics tradicionals van quedant cada vegada més arraconats, cada vegada més bandejats, i els partits extraparlamentaris cada vegada són més forts. A més, Itàlia no ha acabat de fer-se una nació com Déu mana, no està homogeneïtzada, diguem-ne, no és una sola nació, el sud és quasi encara un règim feudal i en canvi el nord s'està industrialitzant i s'està modernitzant. Tot plegat, què passa? Doncs que en aquest batibull creix el feixisme liderat per un tal Benito Mussolini, que aconseguirà el poder, vista la feblesa del rei i també la de l'exèrcit. Farà la marxa sobre Roma l'any 1922, els altres no tindran força per poder aturar-lo en la seva marxa cap a la capital, el rei, i així de passada el rei estarà content perquè hi ha una possible alternativa, un cosí seu, Amadeu III d'Aosta, que reclama també el tron d'Itàlia i quedarà absolutament anul·lat. Però la contrapartida és que s'establirà la dictadura mussoliniana, una dictadura en la qual el rei anirà a remolc, precisament, del dictador. Haurà d'acceptar la guerra d'Etiòpia, tot i que al final, gràcies a això, serà declarat emperador d'Etiòpia, però no crec que això li traiés el son o li donés més fama. Està d'acord amb la creació de l'Eix i l'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial. Abans també estarà d'acord amb que haurà d'acceptar que Itàlia participi com a exèrcit a la Guerra Civil Espanyola, i finalment, durant la Segona Guerra Mundial, intervindrà en l'ocupació d'Albània, que farà que el Víctor Manuel III es converteixi en rei, mentre que amb el Vaticà també es posarà d'acord, signarà els pactes de Letran, i tot plegat, doncs, anirà bé. Però el seu prestigi va perdent, cada cop pitjor. Haurà d'acceptar finalment un cop d'estat que li proposen els militars, que farà fora el Mussolini, el 1943, i demanar un armistici als aliats, mentre deixa la corona a ell i la passa amb el seu fill hereu. Ja veu que allà no hi ha masses coses a fer, i el 9 de maig de 1946 abdica en favor del seu fill i s'exilia a Alexandria, a la vista de que la república es proclama aquell mateix any, vaja, un any abans de la seva mort, que es produirà el 28 de desembre de 1947. Víctor Manuel III d'Itàlia, el darrer rei d'aquell país. I com que va tingué d'estar sotmès a la dictadura del Duce, del Mussolini, hem trobat una cançó, un himne, que a més ens fa gràcia perquè quan canten la tornada recorda un himne de futbolero, abans que parlàvem del Maradona. Bé, en qualsevol cas, doncs, el que us proposem escoltar per completar aquesta biografia de Víctor Manuel d'Itàlia és el coro Clivel, que canta una cançó que porta per títol Duce, Duce, Duce.
Duce, Duce, la luce, la madre del cuore, la madre pregonò, il sangue si darà. Se il mondo con la pace dovrà sentir la voce d'un popolo che dice Duce, Duce, Duce.
Il popolo italiano d'oggi è fiero perché rivive un'era di grandezza guidato dal suo grande condottiero che ritemprò nel cuor la giovinezza, quel cuor di giovinezza che soldato per la patria vuole libertà. Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà.
Se il popolo con la pace dovrà sentir la voce d'un popolo che dice Duce, Duce, Duce.
Lavoro e patria, questa è la bandiera che il popolo d'Italia benedice, perché nel sangue ha quella fiamma nera che brilla tanto in guerra come in pace. La fiamma che ha infiammato tanti cuori che caddero per la sua libertà.
Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà.
Se il mondo vuol la pace, dovrà sentir la voce d'un popolo che dice
Duce, Duce, Duce.
Rivola ardita l'aquila imperiale nel cielo dell'impero conquistato, col bacio dell'amore che è immortale sempre la grandezza al mondo ha dato. E questo bacio che affratella il cuore è la bellezza della libertà.
Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà. Se il mondo con la pace dovrà sentir la voce d'un popolo che dice Duce, Duce, Duce.
12 de novembre de l'any 1990, el dia que el Japó, i després de la mort de l'emperador Hirohito, el seu fill Aki Ito accedeix oficialment al tron i és nomenat 125è emperador del Japó. De fet, era el cinquè fill, el primer dels nens, de l'emperador Hirohito i de l'emperatriu Nagako. Va ser separat per exigències allò de les tradicions més rànsies del Japó. Va ser separat dels seus pares als 3 anys, el van nomenar príncep Sugu i va ser educat per preceptors privats. De 1940 a 1952 va ser alumne de la gran escola superior Gakushin de Tòquio. Mentre hi ha l'ocupació, tot això es produeix mentre hi ha l'ocupació dels Estats Units, acabat la primera, la Segona Guerra Mundial, i el noi fa estudis, com diem, al Departament de Ciències Polítiques d'aquesta escola. El dia 10 de novembre de 1952 serà nomenat, investit, digueu-li com vulgueu, príncep hereu en el Palau Imperial i començarà unes feines de representació del Japó. La primera serà a la coronació de la reina Isabel II de Gran Bretanya, el mes de juny de 1953, on anirà amb tots els honors de ser el príncep hereu i s'entrevistarà fins i tot amb Churchill, que diu que el noi promet. Perquè hem de dir una cosa, l'Akihito encara és viu avui i és el emperador que va fer tots els canvis importants que s'han fet ara al Japó des de la Segona Guerra Mundial. Bé, però tornem a la seva biografia. El 10 d'abril de 1959, el príncep hereu es casarà amb una plebeia, la Michiko Soda, que és filla d'un gran industrial de la indústria alimentària i que es convertirà, com dèiem, en la primera plebeia casada amb un membre de la família imperial japonesa, trencant una tradició de, jo què sé, quants segles. Amb el seu marit anirà fent, i ell també continuarà amb aquestes activitats de política i de diplomàcia. De fet, el 1973, amb la princesa Michiko, amb la seva dona, farà una visita d'estat a Espanya, serà rebut pel Franco, serà rebut també pels prínceps d'Espanya en aquell moment encara, el Joan Carles i la Sofia de Grècia. Anirà desenvolupant tot això fins, com diem, el dia 12 de novembre de 1990, en el qual, després de la mort del seu pare, un any després de la mort del seu pare, l'emperador Hirohito, com ja hem dit abans, es convertirà oficialment ell en l'emperador. I iniciant una nova era, l'era Heisei, que es diu, i que suposarà tots els canvis que avui per avui es poden detectar i es poden veure al país nipó. Una de les primeres decisions, diplomàtic ell, va ser disculpar-se amb Xina i amb Corea per tot el patiment que havia infringit el Japó amb el seu exèrcit durant l'ocupació de la Segona Guerra Mundial. La Constitució no ho permetia, però aquest, l'Akihito, era valent i ho va fer i ningú va tenir nassos de dir res més. Per una altra banda, també es va esforçar en trencar aquella barrera. Recordeu que abans la tradició imperial, només cal pensar en aquella pel·lícula L'últim emperador, la tradició, diguem-ne, oficial, la família imperial no tenia res a veure amb el poble. I, en canvi, l'Akihito es va convertir en un emperador, si es pot dir així, proper, perquè va anar visitant perpètuament, allò, i fent rodes, les 47 prefectures de l'arxipèlag japonès. Mentrestant, en la seva activitat privada, l'Akihito va continuar l'activitat del seu pare Hirohito, que era un gran biòleg marí, i ell va continuar com a investigador especialitzant-se en la família dels gòbits, allò que aquí en diem els borrets, no? I publicant en revistes científiques articles sobre ictiologia. Tot anava bé, però el 2003 l'emperador té un petit entrebanc, té un entrebanc de salut, li detecten un càncer de pròstata, serà operat. I més endavant, el 2016, en concret el 18 de febrer, li hauran de posar un bypass coronari a l'Hospital de Tòquio. La cosa més o menys va bé. Després de la operació última, aquesta del bypass, hi ha el 13 de juliol de 2016, el mateix any, hi ha un globus sonda de l'emissora nacional NHK que suggereix que l'emperador té ganes d'abdicar i passar el tron al seu fill, el Naruhito, que ja ha crescut, és el segon fill, però el primer masculí, i que té intenció, com dèiem, de passar-li la d'això, dient que ja està gran, passar-li el tron, i a més invocant un precedent que ja hi havia hagut una abdicació l'any 1817 de l'emperador Kokaku, que va deixar el tron al seu fill, i per tant tot això es podia fer, però ho van desmentir. Però clar, el país havia canviat, la gent volia canvi d'emperador i totes aquestes coses, i finalment l'abdicació es va fer efectiva el 30 d'abril de l'any 2019. Mentrestant, l'emperador Akihito i l'emperatriu Michiko van abandonar tot això. Ell va recuperar el seu nom perquè, mentre era emperador, no es deia Akihito, sinó que es deia Heike, sa majestat, vull dir, tenen un nom específic, i llavors va poder recuperar el seu nom d'Akihito, i han anat vivint encara, avui ell té uns 91, 92 anys, i esperem, vaja, des d'aquí que visqui encara molts anys, junt amb els seus altres fills, el Naruhito, que el 23 de febrer de 1960 es va néixer i després es va convertir en emperador el 30 d'abril de 2019, i amb altres fills com el príncep Fumihito, que serà l'hereu d'aquest, el Naruhito. Bé, és igual, això, si esteu interessats, ho podeu trobar en qualsevol Wikipedia de torn. Per tant, recordem, doncs, avui l'encara viu emperador, el 125è emperador del Japó, Akihito. I com que el Japó va ser conegut durant molt de temps com la terra del sol naixent, i el sol naixent allà té tota una simbologia i tota una sèrie de coses, hem buscat una versió de la famosa cançó folk aquella de The House of the Rising Sun, que és això, la casa del sol ixent, i que interpreta la mítica Joan Baez. És una cançó que han cantat molts altres companys seus de la música folk, però que aquí, mira, ens ha agafat per la Joan Baez. Aquí va, doncs, la casa del sol naixent.
To what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the rising sun.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
De novembre de l'any 1850, el dia que neix a la localitat escocesa d'Edimburg l'escriptor Robert Louis Stevenson, que molts de vosaltres recordareu com a autor de La illa del tresor o de l'estrany cas del senyor Jekyll i Mr. Hyde. Ell era fill únic de Thomas Stevenson, un advocat molt ric, escocès i constructor de faros, que la seva família tenia tradició en aquest apartat, la majoria de la família, i per part de mare de Margaret Balfour, una filla de pastor de l'Església protestant d'Escòcia i gran terratinent que va aportar bones parts de bona riquesa a la família. Va passar una part perquè no tot és felicitat en aquest món, la família tenia molts diners, però el Robert Louis estava de salut una mica fotut. Va passar gran part de la seva infància al llit, per la qual cosa els pares van haver de contractar una mainadera, la Cumi, de la qual ell parlava, no en ve, perquè era una calvinista radical, una religiosa radical, que li va provocar doncs pesadilles amb les seves llegendes, amb els seus contes de fantasmes i de tot això i les seves tradicions. A més, ja quan el nen tenia 2 anys el portava a l'església, on sentia doncs els sermons, que ja sabeu que els protestants són més cridaners, i per tant el quedaven impressionat. De tal manera que el nen, a casa seva, va arribar a jugar a l'església. Havia fet una mena de púlpit amb cadires i taules i allà doncs pujava i predicava i cantava i fins i tot allà va començar la seva, diguem-ne, vocació literària perquè es dedicava a recitar poemes que ell mateix escrivia i rimava des de que tenia 5 anys. El 1857 va anar a l'escola del senyor Henderson, encara que, com que estava molt delicat de salut, només hi anava 2 hores cada dia. Una bronquitis que li va complicar encara més aquesta salut el va portar a que els seus pares prenguessin la decisió de treure'l de l'escola i educar-lo a base de classes particulars. 4 anys més tard, ja una mica millorat de la seva salut, va ingressar a l'Acadèmia d'Edimburg fins que va complir els 13 anys quan el van enviar a una altra acadèmia, l'Spring Grove, a prop de Londres. Allà el noi durant tot aquest temps doncs, va començar a dedicar-se amb una certa intensitat a escriure i a història i a escriure novel·les i històries i acompanyar el pare amb els seus viatges que feia i finalment va ingressar a la Universitat d'Edimburg a estudiar enginyeria nàutica perquè el seu pare volia estendre el domini dels fars, com que eren fars de costa, també els vaixells. Però el noi llavors es va rebotar, va abandonar l'estudi i es va passar a l'estudi de nàutica i es va passar a dret, aconseguint el títol d'advocat, però a canvi d'esbarallar-se amb son pare i deixar-se de parlar, pràcticament. Ell va començar la seva carrera com a advocat, però ja es va veure de seguida que allò no tiraria gaire. El noi havia descobert la literatura i, per tant, va tirar més aviat per allà. Va optar per la carrera literària. Els amics doncs, el van ajudar molt, el van recomanar a editors de revistes de la capital de Londres. Els seus articles doncs, van començar a arribar a revistes de prestigi com Portfolio o com Cornhill Magazine i va cridar l'atenció dels crítics literaris, mentre lamentablement la seva salut tornava a fer el tonto i va començar a mostrar símptomes de tuberculosi que el van fer viatjar, pagat per la família i per ell mateix, doncs, a balnearis de la Riviera Francesa mentre començava a escriure llibres de viatges. Un viatge al continent o un viatge al continent, viatges amb una burra a les sevens, etc. És a dir, descrivia i explicava totes les seves històries. El 1876, a la ciutat francesa de Grenz, es va enamorar, va conèixer d'entrada una nord-americana bastants anys més gran que ell, però se'n va enamorar. La noia estava separada del seu marit, no divorciada, sinó separada, i tenia 2 fills, però ell se'n va enamorar bojament mentre publicava el seu primer llibre. I quan ella se'n va anar a Califòrnia, i ell se'n va assabentar que a Califòrnia el que estava fent era divorciar-se del seu marit, va dir, aquesta no me la puc deixar escapar, va agafar les cames, va agafar la maleta i se'n va anar fins a Nova York. En tot aquest viatge i després l'altre, perquè la noia s'havia anat a Califòrnia i va haver de travessar tot els Estats Units, doncs va tenir bastants problemes, però també s'ha de dir que va escriure les seves novel·les més famoses, aquelles que abans mentàvem, no? L'Illa del Tresor, L'estrany cas del doctor Jekyll i el senyor Hyde i tot això. Arribat a San Francisco, ella ja estava divorciada, Es van casar i se'n van anar a viure a la vall de Napa, on el clima en principi anava bé per la tuberculosi del Robert, però ell va estar escrivint fins al 1880, quan li van dir que el pare no estava massa bé, i llavors va decidir agafar tota la família, mudar-se cap a Gran Bretanya per intentar reconciliar-se amb el seu pare. Però la seva malaltia es va agreujar i va tingué de continuar de balneari en balneari, que si Davos, que si Bournemouth, etc., durant 3 anys, i al final, quan el pare de Robert, del Robert havia mort, ja van decidir tornar cap als Estats Units, cap a Adirondack, al costat de Nova York, buscant un clima favorable per ell. Però no hi havia manera. Algú els hi deuria dir que podien provar això, i van agafar tota la família i se'n van anar cap a San Francisco, van flatar un vaixell i se'n van anar a les illes del sud del Pacífic, a les Illes Marqueses en concret, tot continuant escrivint llibres d'èxit. Allà la cosa sembla que va anar una mica millor, la salut va millorar, i ell es va construir, o la família es va construir una casa, la Bailima, a la illa d'Upolu, on van residir doncs, amb la seva mare i amb la seva filla i amb la seva dona i els seus fills que portava del matrimoni anterior. La salut va millorar, ell va escriure unes quantes novel·les famoses, entre els quals els Cuentos de los Mares del Sur, els Contes del Mar del Sur, però va morir el 3 de desembre de 1894 per culpa de la seva altra gran vici, l'alcohol, i que li va provocar una hemorràgia cerebral. I com que les obres d'en Robert Louis Stevenson són totes així d'ambient exòtic, d'ambient mariner i d'ambient... Hem buscat una cançó que parlés d'exotisme, que parlés de barcos, que parlés del mar, i jo vaig recordar que un cantant que en el seu moment es van disputar la primacia a França amb l'Antoine, que es deia Michel Polnareff, tenia una cançó que parlava de tots els vaixells i tots els ocells, i dic, bueno, mira, doncs la podem posar. Així que completarem aquest record del novel·lista Robert Louis Stevenson amb la cançó Tous les bateaux, tous les oiseaux, és a dir, tots els vaixells, tots els ocells, de Michel Polnareff.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai les océans, les
14 de novembre de l'any 1889, el dia que a la ciutat índia d'Allahabad neix el que serà el gran impulsor del nacionalisme indi i primer ministre d'aquell país, Jawaharlal, ai, quin nom més complicat, Jawaharlal Nehru, el Pandit Nehru, com el vam conèixer aquí durant molt de temps. Ell era fill d'un brahmà hindú, bastant famós i bastant ric, activista i dirigent del Congrés Indi, en Motilal Nehru, que va decidir educar-lo a casa, que fos la família i unes institutrius i uns mestres anglesos el que el anessin educant, perquè cal recordar que en aquell temps la Índia era una colònia britànica. Això va fer que el 1905 els pares, per allò de que el nen no li faltés de res, van decidir enviar-lo al col·legi de Harrow i al Trinity College de Cambridge, on va rebre una educació pròpia de la classe alta europea, fins a l'any 1912, incloent en aquesta educació la carrera d'advocat, i dic el 1912, quan torna a la Índia i, tenint en compte la seva titulació, comença a treballar com a advocat. El 1916 es casarà amb Kamala Kaul i tindran una filla, l'any 1917, a la qual posaran el nom d'Indira, que quan es casi amb un indi que no té res a veure amb el Mahatma Gandhi, però que es deia Feroce Gandhi, doncs hagi de fer, com és tradició allà, adoptar el nom del marit i, per tant, es convertirà en la Indira Gandhi, que tots hem sentit a parlar, que passarà per la política com el seu pare, serà primer ministre com el seu pare i deixarà després el seu fill, el Rajiv Gandhi, com a president també de tot això. Tornat a la Índia, dia, doncs, i fent d'advocat, l'any 1916, el Nehru decideix entrar en política. Comença a posar-se en els moviments que reclamen la independència de la Índia i en aquests nais i venís coneix el Mahatma Gandhi, el mític Mahatma Gandhi, i el 1919 entra al partit del Congrés, un partit clandestí, i que, per tant, doncs, molt sovint els anglesos reprimeixen i fan arrestacions. De fet, el Nehru passarà per la presó britànica en 9 vegades, 9 ocasions. Però tot serà fi de bé, perquè dintre del partit del Congrés anirà pujant, i el 1923 serà triat secretari general. Continuarà pujant i el 1929 arribarà al cim, farà el cim i serà elegit president. Mentrestant, en tot aquest viatge que ha anat fent, s'ha anat apropant cada cop més a Gandhi. Al començament tenien discrepàncies bastant importants i se n'anirà acostant fins al punt de que als anys 30 tothom ja el considerarà el seu hereu polític, és a dir, quan el Gandhi deixi la política o mori o passi alguna cosa, doncs ell serà el seu hereu. I, de fet, participaran amb ell i el Gandhi, doncs, a diferents iniciatives de desobediència civil que promou el Gandhi i que l'altre, doncs, fa que sigui impossible i tinguin com més ressò millor. Tot això durarà, petit parèntesi, fins a l'any 1948, quan mori Gandhi. Però abans hi haurà la Segona Guerra Mundial. I en aquesta Segona Guerra Mundial, l'actitud dels britànics contra els moviments nacionalistes, que fins aquell moment havia sigut molt dura, s'estova una mica. Els anglesos necessiten reforços, necessiten protecció davant dels japonesos i poques proteccions són bones, com el recolzament del poble. I, per tant, què fan? Donen algunes concessions a l'autonomia del país. Però els nacionalistes de Gandhi i de Nehru no volen caritat, no els alimenten molles. I, per tant, dius que ells només acceptaran la independència real de la Índia i promouen campanyes que, en el fons, conviden els britànics a fotre el camp de la Índia, no? Vagi-se'n de la Índia, deia l'eslògan. I aprofiten que els japonesos estan allà a Birmània a tornar, aviam si vindran, aviam si no vindran. Però els britànics no volen deixar la Índia de moment, necessiten més ajut de qui sigui, i, per tant, baixen els plantejaments i comencen a negociar amb el partit hindú aquest amb els partits nacionalistes hindús la forma d'aconseguir la independència i sembla, i acorden, que sigui a través d'un governament, d'un govern indi provisional amb el Nehru ficat a dintre, i el Gandhi també, però el Gandhi se'n desentén perquè diu que ell, el seu, és l'agitació. Proclamada la independència el 15 d'agost de 1947, en Nehru serà elegit primer ministre de la Índia i farà, deixarà clar que té... Que se n'ha adonat que està en un país de gran diversitat tècnica i religiosa i, per tant, proposa quatre bases per al governament del país, per la governació del país, que són la democràcia, el socialisme, la unitat i el laïcisme, tot, evidentment, modernitzat, no amb les idees del segle XIX. A nivell internacional, què farà el Nehru? Doncs promourà el neutralisme durant la Guerra Freda, allò ni rus ni Nord-Amèrica. I liderarà la conferència de Bandung de l'any 1955, de la qual es derivarà el 1961 la creació del moviment de països no arrenglerats. Però tindrà també una pedra a la sabata, i és que el 1962 entrarà en conflicte amb la Xina comunista per la frontera tibetana i perdrà la guerra aquesta i, per tant, haurà de frenar una mica la seva neutralitat i acostar-se cap a la dreta, el que en diríem, cap a Occident, perquè així ens està més protegit. Naturalment, això li afecta la seva salut. El 1962... tindrà un atac d'un principi, començarà a deteriorar-se la seva salut, que es manifestarà amb un primer atac de cor l'any 1963, un altre l'any 1964 i, finalment, el mateix 1964 i, en concret, el 27 de maig d'aquell any, del 1964, tindrà un tercer atac fatal a la seva residència de Nova Delhi i amb 74 anys. Per voluntat d'ell mateix, les seves cendres, un cop cremat les seves despulles, seran escampades per tota la Índia. La seva filla, tal com hem dit al començament, la Indira Gandhi, serà qui la succeirà per un període primer del 1966 al 1977 i després per un període de l'any 1980 fins al 84, quan morirà assassinada per un terrorista, podríem dir. I com que la Índia durant molt de temps va ser allò, el mirall on molta gent buscava solucions, allò a través de la meditació i a través de totes aquelles coses, hem recordat que hi havia, naturalment, els Beatles van ser un dels principals impulsors de tot aquest interès occidental cap a la cultura hindú. I, per tant, acomiadarem aquest programa d'avui que hem fet possible doncs el Marc Pujol, el Toni Olivella, la Goretti Martínez i un servidor, Francesc Morgades. Acomiadarem aquest programa amb aquella cançó del George Harrison, "Here Comes the Sun", "Aquí ve el sol", que durant molt de temps doncs, va ser un himne dels partidaris, diríem-ne, dels moviments d'acostament a la cultura hindú que tant va estimar i tant va potenciar en Jawaharlal Nehru. Fins la setmana vinent.
slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun. It's all right. Here comes the sun, here comes the sun. It's all right. It's all right.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.